L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Les illes aïllen, i si no, que els hi preguntin als habitants de la illa més gran d'Europa, que a la fi han consumat la seva separació política del continent. Avui, amb el suport tècnic de Rocío García i Toni González, un Brexit musical a l'anglesa a l'espia de Mahler. Vine de nou, dolç amor. Ara convido a les teves gràcies que s'abstenen de causar delit. A veure, escoltar, tocar, besar, morir amb tu, en la més dolça simpatia. Aquests versets no estan dedicats a convèncer la Gran Bretanya que torni, sinó que inauguren una de les cançons més populars de l'intèrpret i compositor anglès del Renaixement, John Dowland. Un homenatge a la cançó amb acompanyament de llaüt, aquell instrument de corda pinçada de mida discreta i forma de pera, que va ser el gènere més sovintejat a les illes britàniques durant el segle XVII. Les raons les trobareu en la seva melangia, que ara ens arriba a través de la veu d'un John Dowland contemporani. Sting, Come Again.
Come again, sweet love doth now invite, thy graces that refrain, to do me due delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Come again that I may cease to mourn through thy unkind disdain, for now left and forlorn, I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. Ah, the day, the sun that lends me shine, by frowns do cause me pine, and feeds me with delay. Her smiles, my springs, that makes my joys to grow. My springs that makes my joys to grow, her frogs the winters of my woe. All the night my sleeps are full of dreams, my eyes are full of streams, my heart takes no delight.
Mm-hmm. El cas és que els estudiosos de la història de la música estan d'acord a dir que la contribució de la Gran Bretanya a l'evolució de la música clàssica a Europa ha estat molt discreta, malgrat que a l'inici del segle XV la influència d'un altre John Dunstable, sobre l'Europa del Renaixement prometia un futur millor. Més enllà de la música de Dunstable que està sonant rere meu, reformes i contrarreformes sumades a un esperit conservador per naturalesa van deixar la música de les illes britàniques en mans de la influència estrangera, tot i els esforços de compositors locals, des d'Orlando Gibbons a Henry Purcell, passant per William Byrd. Entre aquests compositors estrangers volem destacar-ne tres que van fer niu a Londres durant el segle XVIII, els tres d'origen germànic. El primer, nascut a la illa sajona de Halle, Georg Friedrich Händel. Aleluia. Händel era mestre de capella del príncep elector Jordi Lluís de la cort de la ciutat alemanya de Hannover. Gaudia de certa llibertat de moviments que el compositor aprofità per veure món. Un d'aquests viatges el va dur fins a Londres l'any 1712, aleshores una ciutat en plena efervescència comercial i de retruc cultural, de manera que Händel decidí de quedar-s'hi a viure, deixant penjat el príncep elector de Hannover. Aleluia! El cas és que la història majúscula li tenia guardada una sorpresa a Händel. L'any 1714 moria la reina Anna de la casa Stuart. Aquí, un any abans, 1713, Händel li havia dedicat aquesta preciositat d'oda per al dia del seu aniversari. Una d'aquestes casualitats de la història, en morir la reina Anna sense descendència, la corona britànica va recaure en aquell príncep a qui Händel havia deixat penjat, el príncep Jordi Lluís, el primer rei de la casa de Hannover, més conegut des d'aleshores amb el pseudònim monàrquic de Jordi I. Händel espavilà de seguida i per guanyar-se el favor del nou rei d'Anglaterra, que amb prou feines parlava anglès, li preparà una musical sorpresa de la que aquest espia ja va donar detalls fa un temps. Una sorpresa humida que està surant per les teves orelles ara mateix acompanyant aquestes maldestres paraules. La música aquàtica. Thank you. La música de Händel reconcilia el compositor amb el seu patró, el rei Jordi I. Una dotzena d'anys després, Händel va compondre l'himne que acompanyà la coronació del fill de Jordi I, Jordi II. Sí, sí. Aquesta tonada que ara fem servir per guanyar o perdre Champions en rectangles perfectes de gespa per on roda una pilota. Zadok de Priest. El segon compositor germànic que deixà petjada en la vida de Londres durant el segle XVIII va ser el fill d'una patum de la música clàssica, Johann Sebastian Bach. L'onzè fill de Bach, Johann Christian, va instal·lar-se a Londres l'any 1762, on va morir 20 anys després. Allà va conèixer un Mozart d'infant en una de les gires europees que el jove Amadeus va fer com a nen prodigi, acompanyat del seu pare, Leopold. La música de Johann Christian Bach triomfà a la capital anglesa, arribant a ser molt més popular que la del seu pare. El seu prestigi li va permetre ser el mestre de música de la reina consort d'Anglaterra, esposa de Jordi II, Sofia Carlota i dels seus fills. La música de Johann Christian Bach es troba en la meitat de camí del trànsit de l'estil barroc a l'estil clàssic, un intermedi històric ocupat per una música coneguda com a estil galant on el contrapunt es bat en retirada per deixar pas a una melodia tan elegant com inofensiva. Posem per cas aquest moviment que obre la quarta sinfonia de Johann Christian Bach que ens regalen ara mateix els músics de l'orquestra de cambra holandesa inspirada per David Zeynman.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
El tercer compositor germànic que conquerí Londres durant el segle XVIII va ser Franz Joseph Haydn. La qüestió és que l'any 1790 moria el príncep Esterházy, de qui Haydn havia estat mestre de capella durant més de 30 anys. El fill del príncep no era gaire melòman i va prescindir de l'orquestra i dels serveis del compositor, tot i que li va garantir una petita pensió. Aquest fet l'aprofità el violinista i empresari Johann Peter Solomon per convidar Haydn als concerts que ell organitzava anualment a Londres per abonats. Haydn acceptà i trepitjà terra britànica per primer cop el 2 de gener del 1791. Entre les nombroses obres que Haydn va compondre durant la seva estada a Londres destaquen les seves darreres 9 simfonies, de la 93 a la 104. Tot i així, acabat d'arribar, Haydn va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat d'Oxford. Per l'ocasió, Haydn dirigí la simfonia número 92, coneguda des d'aleshores com la Simfonia Oxford i de la que escoltarem el primer i el darrer moviments. Tot just ara està despertant rere meu en les mans dels músics de l'Orquestra Barroca de Freiburg, conduïts per René Jacobs. La pompa britànica s'alimentà de l'esperit imperial britànic que començà a prendre forma a mitjans del segle XVIII. Al contrari d'altres països, la idea britànica de nació no va bastir-se en contra d'una institució de poder monàrquic, sinó al seu costat. L'any 1740, el compositor anglès Thomas Erne va compondre una mascarada sobre el mític rei anglosaxó Alfred el Gran, qui derrotà els vikings al segle IX. Mascarada que acabava amb un himne patriòtic que ha esdevingut el símbol del poder de l'imperi britànic i que cada any tanca el cicle de concerts proms a Londres, entonat per tots els assistents. La seva tonada ens diu: governa Britània, Britània governa les ones. Els britànics mai, mai, mai no seran esclaus. Escoltem-la en el seu marc original, el de la mascarada d'Arn, interpretada per l'Orquestra Filarmònica Barroca, conduïda per Nicholas McGuigan. Governa Britània.
Yeah.
Si la música anglesa va estar dominada per tres compositors germànics durant el segle XVIII, el romanticisme imperant en el segle XIX tampoc va ser un viver de genialitat britànica. Només destacar l'originalitat illenca d'un compositor que, a més, no era anglès, sinó irlandès, John Field, a qui li devem l'invent de la forma pianística coneguda com a nocturn, que sota les mans de Chopin i simpatitzants va adquirir un cert estatus. Escoltem aquest nocturn tan encantador de Field traduït pel pianista irlandès Michael O'Rourke.
Thank you.
Haurem d'esperar al segle XX per trobar com els compositors anglesos es van comprometre a trobar un estil propi, un estil britànic, que trobaríem, com no podria ser d'una altra manera, fent una ullada al passat. Però aquesta és una altra història. L'any 1901, amb el segle XX acabat d'estrenar, quan l'imperi britànic havia assolit el seu punt màxim de domini, el compositor més celebrat de l'època victoriana va compondre una sèrie de pompes i circumstàncies. La primera ha esdevingut el símbol del poder britànic i va servir, amb lletra afegida, com a l'himne de la coronació del rei Eduard VII. Amb aquesta terra d'esperança, tanquem la porta també d'aquesta pompa britànica, desitjant-vos que, fins que es tornem a escoltar, el vostre pas per la vida sigui un...